Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bon dia i molt bona hora. Mig quart retocadíssim, eh? Cada dia pitjor. Sí. Hola, Ricky.
Hola, Candela. Sí,
Duna,
sí, sí.
Vaja.
Duna.
Això és una gosseta que es diu Duna.
Ah, no, anava a dir, això és el que hi ha al desert.
Una duna, sí. Les dunes. Sí.
Bé, alguna tonteria havíem de començar. Bé, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, per ser aquí amb nosaltres, aquí a Ràdio Valira, cadena pirenaica, avui que és dimarts 18 de març de 2025 i que ens queden 288 dies per acabar l'any. I fem avui el programa ja 2725. Avui tenim el Joan Marc Miralles.
El tenim aquí.
En vivo, bueno, en vivo i en directe ho està, però...
A l'estudi, vaja.
A l'estudi, avui sí, el home. Tenim aquí, que bueno, sempre és d'agrair, perquè clar, no ve de casa, perquè no viu a Andorra, sinó que ve de Barcelona.
Sí.
Bé, Joan Marc, benvingut.
De cos present.
De cos. Oi.
Però és que saps què passa? Em dóna mal rotllo, això de cuerpo presente.
No.
Em dóna mal rotllo, tio.
Bueno, visc parcialment a Barcelona. Eh?
Ella puja, baixa, baixa, puja.
Baixa, puja.
Sí.
Ara, en aquest cas, hem pujat bé?
Hem pujat bé, sí, sí.
Sí. Bueno.
Pensava que em trobaria boira i coses d'aquestes, no, i res, un poqueta coseta.
És punyetera la boira, eh?
Sí, oh. Sobretot en aquella zona del Bruc, Igualada, la Panadella, tot allò, ui.
Yeah.
És pitjor, potser, fins i tot que la pluja, no sé jo, eh?
Sí, tant.
A mi m'atabala molt, eh?
Almenys quan plou no hi ha boira.
Sí. No, això d'entrada, però a mi la boira em posa molt nerviós. Sí, la veritat és que em fot molt nerviós i... sobretot quan m'agafa el cotxe, evidentment. Bueno, doncs res, benvingut. Ara començarem a xerrar de les coses que avui ens explicarà el Joan Marc. Però abans, bueno, per exemple, dius, a més també a tots, generalment, i al Joan Marc també en particular, us agrada el cinema, i dir que és ja confirmat que la propera edició dels Òscar, que en aquest cas serà...
No, ara bé, va ser l'acabem de passar. Doncs
pues mira, l'edició 98, que és la de l'any vinent, si Déu vol, també la presentarà Conan O'Brien.
Ah. Èxit rotund, doncs.
Èxit rotund. Et va agradar?
Sí, em va agradar.
A mi també. A mi em va també agradar moltíssim. Jo ja ho vaig comentar, aquest xicot el vaig començar a seguir... als inicis del Canal Plus, quan va començar Canal Plus les seves emissions, que aleshores Conan O'Brien tenia un programa, un late show d'aquests a la nit, bueno, el seguia, no perquè, evidentment, si no m'hagués introduït no hagués pogut seguir perquè no parlo anglès, lamentablement, però sí que teníem la sort que ens ho traduïen i aleshores vaig començar a veure els seus late shows i m'agradava moltíssim. Mira, això t'estic parlant de fa molts anys, perquè clar, ara no recordo exactament quan va començar les emissions Canal Plus a Espanya, però et parlo de forces anys. I allà vaig descobrir aquest personatge que va estar, no sé si ben bé, 20 o 25 anys al capdavant de programes de televisió i concretament d'aquest late show. I després, bueno, va desaparèixer i ara el que té és un podcast molt important als Estats Units. Perquè, clar, avui en dia qui no té podcast no té res. No es pot anar per la vida sense tenir un podcast. Tot i que jo hi vaig, que jo sàpiga, tu tens podcast?
No.
Bueno, doncs ja som dos i la Candela em sembla que...
Jo me'ls escolto.
Tu te'ls escoltes.
Soc oienta.
Tu ets oienta. Vale. Doncs això.
Ben fet.
A l'amic O'Brien, doncs, tornarà a presentar l'edició, com deia, 98 de la propera gala dels Òscar i que també se celebrarà, per també s'ha confirmat, al Teatre Dolby de Los Angeles.
El 15 de març serà.
Sí, correcte, 15 de març.
15 de març.
Del 26, sí, senyora.
Ai,
sí,
senyor. Bastant més tard que aquest any, eh?
Sí, és veritat, 15 de març. Sí. Bueno, què més? Ah, sí, després també tenim que el Juan José Ballesta, que és l'actor aquell que el van fotre, bueno, no sé si va anar o va arribar a anar a la presó, però ha quedat lliure de càrrecs de, que havien en contra seva per una presumpta agressió sexual a una dona a l'any 23. I clar, com no s'han trobat proves suficients que demostressin això, doncs, evidentment, s'ha donat per acabat el tema i ha quedat lliure i sense càrrecs. I després també tenim una altra cosa, i és un reportatge que fa la Vanguardia sobre aquests famosos d'edat incierta, que s'amaguen els anys, no? I entre aquestes personalitats, doncs n'en destaca una, que és l'Ana García Obregón, que...
Ah, sí. Avui és el seu aniversari. Avui diu que fa 70.
70. 70 anys, eh?
Oficialment, eh?
Oficialment. 70 anys, eh?
Diu que ja no es farà més retocs, ja n'hi ha prou.
És que ja que més es pot retocar.
Bueno, mira la Presley.
Sí.
Si només
sí.
Li queden dents.
Sí, sí, sí.
Això és el Presley?
Sí. Que, per cert, ahir parlàvem de la Versace, de la...
Donatella
Versace, i ja està el podcast penjat, perquè ho vulgui sentir. I clar, he posat una fotografia de les últimes fotografies que se li han fet.
Amb por, no?
Bueno, ho dic perquè és Donatella Versace.
És Donatella. No és un ninot de les Falles,
és que ho sembla.
Mal,
és ja, que ho sí, sembla, sí, sí, és sí. Que sembla un ninot de les Falles. Perdó, eh?
És la substància, això.
Bueno, doncs mira.
I tant.
Doncs Déu-n'hi-do. Doncs això, que diuen aquí, doncs, Ana García Obregón cumple 70 anys tras jugar al despiste con las fechas. I no és l'única que cuyos años són un misterio. Hi ha tota una relació de gent, doncs, que... diuen l'edat que diuen que tenen, però que, evidentment, no se sap ben bé si és aquesta
l'edat. Mira, pitjor per ells, no?
Sí, no, evidentment. Escolta'm. Després dir que J.W. Anderson deixa la direcció creativa de l'UEF.
Ah, mira.
L'UEB, eh? Sí, ha estat bastants anys i estan molt contents amb aquest xicot que li ha donat un tomb, però es veu que ja en té prou i canvia d'aires, no? I ara s'està buscant a veure qui substituirà, doncs, amb aquest personatge, dissenyador, G.W. Anderson, que també, doncs, d'alguna manera, bueno, ahir que parlàvem de Donatella Versace, que substituirà la seva feina, Dario Vitale, doncs, doncs també se buscarà un substitut per la firma L'UEB, no? I, per altra banda, pel qui us agradi la moda, la 080 Barcelona, doncs, tindrà ja la nova Fashion Week catalana, que hi hauran, i no és poc, 24 desfilades de moda. Em fa molta gràcia com ho diuen, això. 24 desfilades de moda, honesta i ètica. Ara m'han d'explicar com fotien les modes abans, si no eren honestes, no eren ètiques, o més a saber, no? Però bueno, aquí es tracta de buscar coses noves i noves...
Això vol dir que abans eren dishonestes i immorals.
Immorals, exacte. Pues res, la Setmana de la Moda Catalana cobrirà les jornades el proper 1 d'abril amb una primera proposta de Simorra.
Ah, molt bé.
Vale? Bueno, no sé si vols afegir alguna
cosa.
No. No sé si amb Joan Marci també
amb el tema de la moda,
No, amb el tema de la moda, amb el tema que vulguis.
És que estàvem parlant d'això.
Mira, ja que està aquí el Joan Marc, deixi'm que li regali una mica les orelles.
Ah.
Sí, va.
Vinga, va.
Sí, és que he vist una cosa que dic, conya.
Ensabona el Joan Marc.
Vaig ensabonar el Joan Marc. Vinga. A la Vanguardia, avui. Sí. Els Blaugrana aspiren a tot, com jo deia. Copa, Liga, Champions.
Copa, Liga i Champions.
Vale. Sí. Doncs els Blaugrana aspiren a tot perquè se superen els partits que juguen a grans camps, no? Titular, Barça revolucionario. I aleshores, atenció, 18 partits sense perdre en el 2025. 18 victòries lluny de Montjuïc. 132 gols en 43 partits.
Fantàstic.
73 gols fora de casa.
Sí.
I atenció, 88 gols entre Lewandowski, Rafinha, Lamin Yamal i Ferran Torres.
Déu-n'hi-do.
I Ferran Torres, eh?
I Ferran Torres.
Sí, no, no, però és que tinc amics que el Ferran Torres no l'acaben de veure, però vaja, no, n'ha fet uns quants. Però em sembla molt bé, és el que deia ahir, jo crec que hi ha molta capacitat ofensiva, hi ha un bon esperit de grup, i a més, psicològicament, ha canviat el xip i ja no és aquell equip que no s'esfonsava quan el resultat no li anava a favor.
Sembla mentida, eh? Com ha canviat...
L'altre dia ho comentàvem, no? Oh, amb encara és... que hi ha gent nova,
sí,
però...
Bueno.
Que ho fa molt, no, l'entrenador?
Home, l'entrenador. Jo crec que és mèrit de Flick, perquè tant, és el que ha canviat en aquest equip és l'entrenador, l'equip tècnic.
Total. Perquè... Una cosa increïble, vist el que s'havia vist, doncs... bueno, que a més tothom pensava, bueno, ara el Barça, doncs clar, amb reconstrucció, a veure què, ja ho veurem, la travessia del desert, etc, i en canvi pues, arriba aquest senyor, li fot un canvi, un gir al mitjó i aquí s'ha acabat el broc i actualment doncs, el Barça, pues, com dic jo, aspirant absolutament a tot. Per cert, el caçador crec que no haurà de passar pel quiròfan. En principi, crec. No sé,
jo, si fos ell, passaria pel quiròfan perquè igualment tractament conservador són 2 mesos i és el que queda de competició.
Jo deixaria córrer,
passar
no?
pel quiròfan i deixar-ho ben net i tornar al mes de juliol. Perquè passar pel quiròfan són 2 mesos més, en realitat.
Molt bé, doncs dit això, Candela, la frase del dia és de Epicuro Epicur i està molt bé.
Diu, vols ser ric o rica? Doncs no t'afanyis a augmentar els teus béns, sinó a disminuir la teva cobdícia.
Això ho haurien d'escoltar alguns avui en dia,
exacte.
Que de cobdícia n'hi ha...
Mare meva. A veure de què xerraran aquell parell de...
Sí, sabem alguna cosa, Joan Marc?
No, encara deu dormir
el Trump,
no?
De la trucada telefònica?
No.
Deu dormir, aquell home.
És molt d'hora, als Estats Units encara.
Clar. Suposo que quan diuen trucada telefònica deu ser trucada...
El telèfono rojo?
No, bueno, no sé si... Però, diguem-ne, amb imatges...
Videoconferència.
No?
Sí, segurament, sí.
Perquè... I una altra cosa...
I els traductors, no?
No, a veure...
El Putin no sé si parla anglès.
No, segur que hi ha traductors.
Val, perquè el Putin no parla anglès o...
Però és que no parlarà en anglès.
Ni el Trump parlarà en rus.
No, clar. Perquè cadascú no parla amb la seva llengua, sí. I els traductors fan la traducció.
Quin lío. Déu meu.
Bueno, escolta.
Bueno. Doncs a veure què passa amb aquesta història. Sí. Bé, avui el sol ha sortit a les 7 del matí, se n'anirà a les 7 de la tarda, 4 minuts. Avui tenim 12 hores, 3 minutets de llum diurna. El punt més alt a la 1, 5 minuts. La temperatura, atenció, la temperatura avui una mínima baixa, menys 2 graus. I una màxima, ara tenim bon solet, 12 graus de temperatura. I segons Meteo.ad ens diuen que la nit pot nevar a cota 1.800. Però m'han passat aquí els companys del diari d'Andorra una nota i és que podria nevar aquesta tarda.
Ah, bueno.
Sí, es veu que podria caure una mica de neu aquí.
No, que estava pensant, ja que parla amb el Putin, per què no parla amb el Netanyahu?
Ja ha parlat.
Bueno, però qui torni a parlar perquè s'ha passat per l'art del triomf a l'alt del foc. Eh?
Avui sí.
Bueno, i sentit que els americans estaven al corrent, eh?
Sí, bueno, és que és una olla de cols, eh?
Dice, oye, que ataco, vale.
Home, més de 400 palestins han matat, eh?
Sí. A traïció.
És horrorós. Sí, és que és això, és una mala llet increïble. Mm.
Molt mala llet, però de veritat... També et diré una cosa, és que el Netanyahu, com punyetes es digui, fot el que li surt de la pebrotera. Vull dir, és igual, passa absolutament de tot. I a més... És un tio molt bèl·lic, vull dir, ja ho era el seu germà, perquè crec que el seu germà també era un personatge bastant complicadillo, però és que el Netanyahu aquest és que, escolta, li agrada més la guerra que un tonto un llapis, collons, no para de fotre bestieses una darrere de l'altra, vull dir, però bé. Bueno, la lluna plena, 88% il·luminada, i la dita d'avui... Bueno, una realitat de març.
Que el març té 31 dies i 300 fesomies.
Exacte. Bueno, avui és Sant Cirilo de Jerusalén, aquest era bisbe i doctor de l'Església. Sant Alejandro també de Jerusalén, també bisbe i aquest màrtir. Sant Braulio de Zaragoza, que aquest era bisbe.
Un rei.
Pensava que era jugador del Saragossa.
Sant Braulio.
El Braulio.
El Braulio. Hi havia un cantant que es deia Braulio.
Oh, sí.
I tant. Bueno, jo del Saragossa em vaig quedar amb Carlos La Petra, Marcelino,
Pardeza.
Hosti, sí, Pardeza, gran, grande Pardeza. Bueno, Sant Eduard d'Anglaterra.
Ah, mira.
Sí, 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 hi ha el d'Anglaterra i el d'Andorra. Aquest era rei. I després també, atenció, perquè és Sant Anselmo de Lucca, que era bisbe.
I també és Sant Salvador d'Horta, avui.
Ah, Sant Salvador d'Horta?
Sí.
És veritat, aquest era el català.
Sí. I celebrem que és el Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques en la Joventut,
sí,
el Dia Mundial del Treball Social i el Dia Mundial d'una síndrome que es diu Edwards o trisòmia 18, que és un desordre, un desgavell genètic on els nens i les nenes, quan neixen, presenten un cromosoma extra en el parell 18, i això, esclar, porta conseqüències dolentes i algunes alteracions també físiques.
Exacte. Bé, avui, 18 de març 2020, la UER... Era la Unió Europea de Ràdio, la UER, doncs va anunciar la cancel·lació del Festival de la Cançó d'Eurovisió 2020.
Clar.
Per què? La pandèmia, Covid-19, no havia passat mai. Va ser la primera vegada que el festival no es va poder fer després de 64 anys ininterrompudament celebrant-se.
Yeah.
Doncs el Festival d'Eurovisió 2020 no es va celebrar. Per cert, parlant del Festival d'Eurovisió, estem aproximadament a 2 mesos del Festival d'Eurovisió d'enguany.
I?
No, res. Ah.
La Melody va.
La Melody. Licor de crema catalana. No?
Com que Andorra no hi va.
No, Andorra no hi va. Una pena, eh, Joan Marc?
Bueno, no.
Amb la gent que... No,
ja hi ha anat.
Hi ha gent que vol que Andorra hi torni, eh?
No, no, no,
total.
Jo és que crec que hauria de ser... A més, amb la gent que canta aquí...
El senyor Steinhauser...
La Traviata.
El senyor Steinhauser...
Qui és el seu?
El Rocco Steinhauser.
Sí, sí, el Rocco Steinhauser.
A RAC1 ens va anunciar que... directius de Trescat havien pujat aquí a Andorra per veure si us hi forçaven la mà per muntar una falla festivalera utilitzant l'Eufòria com a trampolí. Ells pagant, evidentment, pagant els catalans, els andorrans només hi ficarien la cara.
Sí. Per rebre hòsties, no? Doncs molt bé, ja ho sabeu, això de Eurovisió.
A mi el que m'estranya és que no vinguin els bascos, els de la televisió basca, aquí a Andorra.
Bueno, Euskal Televista.
Euskal Televista, també, que vinguin aquí a Andorra a veure si fem unes cançonetes en basc.
Rega.
Bueno, i ara recordarem també una cosa que passava el 18 de març del 1975. Europa. Es va crear la moneda de la Comunitat Econòmica Europea aleshores, que era l'ECU.
L'ECU.
Us en recordeu de l'ECU?
European Current Unity.
Exacte, Unitat Monetària Europea, que va ser un fracàs i no va
servir. Fa 50 anys d'això,
sí, no va servir.
Res.
No. Res.
Va ser un fracàs total.
Molt bé, anem al capítol de naixements. Avui hagués fet anys Peter Grave.
Celebra per interpretar el paper de l'agent Jim Phelps a la telesèrie Missió Impossible, del 67 al 73, i també la seva segona versió, que va anar del 88 fins al 90.
Exacte. Tot i que ell no va ser, ara jo no recordo el nom perquè no me'n recordo, però ell no va ser, diguem-ne, el que va començar la sèrie Missió Impossible a la televisió. Era un altre actor que va fer... uns quants episodis i ja de seguida després el va substituir a Peter Grave. Tu te'n recordes del...
Sí.
Qui era? El nom no té,
No, el nom no me'n recordo.
Bueno, vale. Pues, deixem...
No ens aturarem aquí ara. No.
Bueno, dic que estem a 2 mesos de la darrera pel·lícula de Missió Impossible amb el Tom Cruise.
Sí, que per cert, he vist la primera... O sigui, la primera vull dir perquè està dividida en dos parts, primera part i segona part, i aquesta primera part no m'ha agradat gens.
Ah, pues a mi em va encantar.
Ah, pues veus? Sí, sí, sí. Veus? Hi ha gustos per
tot? A mi no, 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 evidentment, evidentment.
Vaig trobar que de les millors que ha fet.
Doncs pues mira, jo la millor que ha fet és la primera i amb aquesta m'hi quedat.
No.
Bueno.
No,
no. No, no em va agradar, Joan Marc, no em va agradar, la vaig trobar... És més, hi ha una cosa que a Missió Impossible ha perdut, no? Que és l'origen de lo que era la sèrie de televisió. No? Jo entenc que el món canvia i les coses no són igual, però masses canvis i masses coses que dius no són creïbles de, ni de bon tros. No, no, no sé, no em va agradar.
Home, és que creïbles no ho han sigut mai, però...
No, home!
Però, no, home. Jo crec que realment ha sigut un èxit diguem, el gir que ha fet aquesta saga a partir de la quarta pel·lícula, una miqueta la tercera, amb el que la va dirigir J.J. Abrams, però després, produïda per J.J. Abrams, a partir de la quarta, realment tornen a l'esperit, almenys en l'esperit, del que era la sèrie, amb molta més acció, evidentment.
Home,
no?
Clar, perquè... no, això, la sèrie era el que era. I l'època era la que era.
Sí, no tenia nou pressupost per fer el que fan
estem
aquests.
Parlant,
no?
Estem parlant del 67.
Sí, sí, sí.
Que Déu-n'hi-do, eh?
Però va ser una sèrie trencadora.
Molt bona. Molt. Molt. Però molt, però que molt bona, en aquella època. Molt bona. Bueno, també hagués fet anys avui Miguel Poblet.
Miquel aquest, Poblet.
Miquel Poblet, exacte.
Era un ciclista, aquest
senyor.
Era un
ciclista, i ja ens va deixar. I aquest home va ser un gran corredor, i a més el primer corredor en fer que doncs, una mica la bicicleta, l'estat espanyol, doncs, es donés a conèixer, no? Perquè va ser... Va guanyar bastantes proves i coses que hi va participar. Després també, avui fa anys, el recordarem a la tarda, el gran Wilson Pickett. Hagués fet anys.
Una de les figures més destacades del sud,
La tierra de les mil danses.
Sí, senyor.
Bueno, també felicitem, no s'ho mereix, però el felicitem, no s'ho mereix. Rodrigo Rato, que fa anys.
On està ara? Dins o fora?
Crec que està fora. Crec que està, però bueno, vull dir...
Si està fora, està pendent de judici.
No, perdona, no, està pendent, no, ja t'ho dic, està pendent de judici i a més, que li poden caure un altre munt d'anys.
Bueno. Quina arracada, eh? Mare meva, quina joia.
Quina arracada, tu. Jo quan recordo, quan començava...
Ja la està, ràdio... perquè posa el nodo.
Sí, posa el nodo.
No.
Li gravava les cròniques de la cadena Rato. Li gravava jo les cròniques d'economia.
Ai.
T'ho ben juro.
Com acabat, eh?
Rodrigo, venga, estàs preparat?
Mare meva.
Bueno, Laura Obregón, com dèiem, que de segons diuen, diu...
Ella ho diu.
1955.
En fa 70. En fa 70, eh?
També la Irene Cara, que és fet anys.
Home, pobreta. Pobríssima. Es va morir.
Es va morir els...
La recordem, eh?
63 anys tenia.
Femi Flash Dance.
Exacte.
Sí.
Bé, també felicitem a Queen Latifah.
M'agrada. M'agrada, la Queen Latifah.
Sí.
I un altre cantant, l'Adam Levine. De la banda Maroon 5.
Bo. Guai.
Molt bé, continuem. Som-hi.
Vale, un dia com avui, sí. 92, 1992, ens deixem a ser Antonio Molina.
Podria fer una pel·lícula.
Antonio Molina.
Quina pel·lícula? No, era Cine de Barrio, però em sembla que ja no ho fan, això.
No, ja
no,
no ho fa ja el Parada, això, eh?
El Parada
ja no ho fa, això.
No,
era la 13 que feien dues pel·lícules de... Antonio Molina.
Ah, val. Molt bé.
Sí, bueno, anem a parlar també d'un altre que ens deixava el 2001, John Phillips, músic americà de la banda The Papas and the Mamas.
Bons, aquesta gent,
bons,
eh?
Bons, boníssims.
Molt bé. I també ens deixava un director.
Sí.
Anthony Minghella.
Gran director.
Que volveràs a por mí.
Te lo prometo. Volveré a por ti. Y te prometo que nunca te abandonaré.
Bueno, doncs aquest Anthony Minghella, un director britànic que ens deixava el 2008, va guanyar l'Oscar a millor director a la pel·lícula El paciente inglés.
Sí.
Però en té moltes, eh? Em va agradar especialment una d'aquest home, que es deia Cool Mountain, que vaig disfrutar moltíssim d'Antoni Minghella.
Cool o cold?
Cold Mountain, Cool Mountain, és igual.
Mm.
Sí, o sigui, el culo de la muntanya.
No,
el cul de la muntanya tampoc. Va, Cool Mountain. Sí, ho feia més un munt de gent.
Era un western.
No,
era un western.
No. Cold Mountain és amb el...
Amb la Nicole Kidman.
Aquesta és Cool Mountain, sí. Veus? Que és amb la Nicole Kidman.
Correcte.
No s'ha de confondre les dues.
Jude Law. Exacte. Després també aquella que fa el diari de Bridget Jones.
La
René Zellweger.
Sí, que ja no la coneix ni a casa seva la coneixen.
Està molt guapa.
Està molt guapa. Però és
com
que
la Demi Moore.
Com la
Demi Moore.
La substància.
Trobo que sí, té una retirada amb la reina Letícia, que també fa substàncies.
També fa substàncies.
Sembla que sí.
Bueno, doncs res, també ens deixava, possiblement no el conegueu, però a mi em feia molta gràcia, jo ho seguia, era molt petitó. Fess Parker. Aquest ens deixava el 2010, era un actor americà, que va néixer el 24, i mundialment famós, perquè va fer la sèrie Daniel Boone i també de David Crockett.
Tot eren de l'oest.
Sí, era el que a mi m'agradava, Rintintín.
El que t'agrada encara.
Caravana, Valle de Pasiones.
El que t'agrada encara.
Clar. Vull dir, escolta, tothom tenim un passat.
Oh, i tant.
Bueno, i acabarem recordant també amb un compositor intèrpret fantàstic, que no és altre que Chuck Berry. Deixava el 2017.
Molt bé, doncs vinga, que continuarem, donem un cop d'ull a veure què ens expliquen.
Sí, anem ràpidament.
La gent de l'Altaveu ens diuen que els dobles passaports... se m'han anat. Els dobles passaports ad hoc reobren la necessitat de revisar la qüestió de la nacionalitat. Vinga.
Bé.
També la defensa dels acusats de violació intenta aturar un testimoni clau per possibles interferències i un especialista en tecnologia aplicada en la salut dirigirà el Departament de Prestacions de la CAS. Sergi Iglesia, es diu aquest senyor.
Molt bé, és de Girona.
De l'Empordà.
Allà on fan els bunyols, de l'Empordà. Però la pregunta és... Què sap aquest home de la CAS d'Andorra?
Bueno, doncs
home,
ja...
no sé, pregunto.
No, però...
Es pot preguntar, no?
Sí.
Bé, què fa? Diu, un tio de l'Empordà portant la CAS. No seria més lògic que fos un andorrà que portés... Doncs,
o una andorrana.
O una andorrana. Algú, més que res...
Algú que coneixés el sistema
clar,
de prestacions andorrans. Sí.
Que no nego que potser... Jo no soc ningú per dir que aquest senyor no ho conegui, però em sembla que és més normal i més de sentit comú que ho porti un d'aquí que no, o una d'aquí que no, un d'allà. En fi, no ho sé. Bueno, ja s'apanyaran. El diari d'Andorra... Ahir va anar el senyor Albert Calbó a l'entrevista del programa Parlem-ne del diari Televisió.
I el vicepresident.
El vicepresident, sí.
De rugbi.
I atenció perquè es va, allò que en diuen, despatxar gust. Despatxar títere con cabeza. El rugbi se sent manipulat i enganyat pel Futbol Club Andorra.
Bon dia.
El vicepresident considera que ha rebut un menyspreu sistemàtic de Piqué. Creu que el club mai s'ha volgut moure del Nacional i diu que si no tornem, doncs serà la fi del món del Oval. És a dir, la fi del rugbi. En fi, no sé jo, de veritat, senyor Calbó...
Hi va haver inundació, no?, a l'estudi de la televisió del diari.
Una inundació?
Sí, per totes les llàgrimes de cocodril que li va caure a aquest senyor. Ho sento, perquè ho conec, a més.
Ja,
és molt, molt bona persona.
No, home, tots els respectes, i des d'aquí...
Com li deia un amic avui, que és del món del rugbi, jo crec que aquestes coses en públic... són contraproductives pel mateix rugbi.
Sí, contraproduents pel rugbi, no?
Sí. Jo crec que això s'ha d'arreglar en privat, aquest tipus de coses, i, evidentment et pots queixar tot el que vulguis, però arribar a aquests punts jo crec que no li fa bé en el món del rugby, i menys dir que si no tornen a un estadi serà la fi del rugby Andorra. El rugby Andorra és molt més sòlid i té molta més base per continuar que no pas que dependre d'on juguen, d'un estadi.
Bueno, doncs això és un dels temes del diari d'Andorra, efectivament. Després també que el cost de la vida es modera al febrer. Això sí. Els carburants, juntament amb l'habitatge i el vestit, doncs han ajudat a la caiguda. Bueno, això, com s'ha d'agafar un? Perquè jo això no m'ho crec, vull dir, perquè el cost de la vida es modera no és cert. Vull dir, la vida a Andorra és caríssima i cada vegada és més i més i més cara. I més que ho serà, Bueno, el govern que promet una millora del 10% al salari base dels cossos especials, els dos acusats de violació insinuen que la víctima els va denunciar per diners, i també l'executiu sosté el requisit del català, es flexibilitza per garantir el servei.
Anem amb el Digital Andorra. El senyor Jordi Ribó, que és el secretari de l'Associació de Gestors Immobiliaris d'Andorra, ha anat als estudis de la televisió i ràdio andorrana amb el Gabriel Fernández i ha dit que la llei Òmnibus va en contra del model econòmic d'Andorra. També el Futbol Club Andorra i de Piqué, sense poder fitxar i en la llista de morosos de la FIFA, diuen?
Sí.
No ho sé. I ja ho tindríem.
Molt bé, doncs ja ho tenim.
Doncs apa, anem amb publicitat.
Perquè si no tindrem temps.
Home,
per
sí.
Xerrar amb el Joan Marc, carai.
I tant.
Doncs pues vinga, publicitat i anem a l'Univers Miralles.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Pensa amb el cor i actua amb el cap. La Universitat Carlemany és la universitat online d'Andorra que et canvia la vida per transformar el món. Descobreix la seva oferta educativa. Parlem amb la Universitat Carlemany. Escolta-ho a Passeu sense trucar, dijous a les 12, a Onda Cero, Ràdio Valira.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Gaudeix dels últims dies del 50% de descompte en la segona unitat amb més de 500 productes de les seccions d'alimentació, com els macarrons, espaguetis o tallarines gallo de mig quilo, la segona unitat per només 58 cèntims. El brou de pollastre o de verdures, gallina blanca d'un litre, la segona unitat per només 1 euro amb 5 cèntims. O l'ampolla d'aigua en gas, Vichy Catalan 1,2 litres, la segona unitat per només 65 cèntims. I avui dimarts aprofita el 15% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs vinga, anem a parlar de nou amb en Joan Marc Miralles. Joan Marc, per tenir molts temes. Avui tornen els astronautes, no?
Sí, ja estan en camí.
Estan
ja
en ruta.
Em sembla que era a les 5 del matí s'han desenganxat de l'Estació Espacial Internacional, amb la càpsula que havia pujat el dissabte, que va arribar una miqueta en retras.
Sí.
I, en principi, entre les 11 i les 12 de la nit, han d'ameritzar el golf de Mèxic. No d'Amèrica, de Mèxic.
Sí. Ui. Home, clar. És que l'altre l'ha batejat amb el golf
d'Amèrica. Ja.
Escolta, ara també mala llet, no? Perquè, pobra gent, a sobre els foten matinar a les 5 del matí.
Home, sí.
És que no.
I a veure com arribaran, no? Perquè també han de passar, doncs, perquè se'ls hi faci una revisió mèdica.
Sí. Se'ls hi faran una miqueta de revisió.
Que els posaran en quarantena.
No els posen en quarantena, però, evidentment, perden massa muscular. I tornar a la gravetat de la Terra, quan has estat també en gravidesa durant 9 mesos, pues et costa estar dret i caminar i tot. Estaran uns dies de repòs i de fisioteràpia i...
A veure,
i,
perquè,
ja està.
Bueno, perquè es posin a tos.
Es posin a tos, sí.
I que no hi tornin.
Home, ganes no crec que els hi hagi quedat. Sí, no? Igual sí, però vaja.
Sí, no, jo crec que aquesta gent està preparada per
sí,
això.
Sí, sí, clar, esclar.
Bueno. Bueno, doncs escolta una cosa, aviam...
que un tenim, telescopi.
Que tenim aquí un... El ELT.
Sí.
39 metres de telescopi.
39 metres, el més gran que hi haurà a la Terra. Que està en construcció ara mateix a Cerro Armazones, a Xile, a la regió d'Antofagasta, que és al nord de Xile, eh? I aquest telescopi va començar la construcció el 2014. El 2014 van començar a barrinar la muntanya per anar-la, perquè la muntanya no era plana, eh? era un cim punxant i l'han tingut d'aplanar. I en principi estava previst que comencés a funcionar el 2024, 2024 primera llum, 2025 primera llum científica, estem al 2025, evidentment, la construcció del domo i de l'estructura encara no està ni a mig fer. És a dir, que hi ha una miqueta de retras.
Amb les obres del camp del Barça. Deu ser la mateixa companyia.
No, hi ha moltes més companyies implicades. És el projecte tecnològic més important en el qual hi han implicades les empreses europees ara mateix. Eh? És un contracte de 10.000 milions d'euros.
Uau,
I hi ha multitud d'empreses que estan implicades i el retras, bé, evidentment hi ha la Covid, que clar, ha sigut ha portat 2 anys de retras a nivell de la construcció, però també la tecnologia que tindrà aquest telescopi encara no està totalment preparada. Eh? És a dir, que s'està en desenvolupament, perquè és un telescopi que estarà a la puntera de la tecnologia, i doncs, evidentment, tot això porta el seu temps.
Què podem veure que no es veu... Ara amb uns...
Podrem veure... A veure, és un telescopi, perquè et donis una idea, 100 milions de vegades més potent que l'ull humà.
Uau.
O 8 milions més de vegades més potent que el telescopi de Galileu. I 20 vegades més potent que qualsevol dels telescopis que teníem a la Terra avui en dia. I amb això podrem veure planetes com la Terra al redor d'estrelles. Però ara us podem intuir pel moviment dels estels, però no us podem veure directament. Amb aquest telescopi us podrem veure directament, podrem estudiar la seva atmosfera, gairebé podrem veure si hi ha gent caminant pel planeta aquest.
Ja seria massa, però
si podem estudiar la seva atmosfera, podrem saber si hi ha gent que hi viu o si hi ha vida en aquests planetes, perquè hi ha indicadors, gasos que t'indiquen si hi havia o no hi ha vida en un planeta amb atmosfera.
Potser Joan Marc, allò apuntant bé a un forat negre, podem veure el que hi ha dins del forat negre.
No, això ja no, perquè la llum no ens arriba. Aquest telescopi veurà llum. Tindrà un mirall de 39 metres de diàmetre que estarà fet de gairebé 800 segments separats, però que es tenen d'ajuntar amb una precisió d'una dècima de nanòmetre. És a dir, 10.000 vegades més fi que el cabell humà. Això és la precisió en què aquests 800 segments han d'estar assemblats, és a dir, una precisió d'una dècima de nanòmetre, és a dir, una cosa molt, molt impressionant, i tot això pesarà unes 132 tonelades, aquest mirall, només aquest mirall.
Carai.
Els miralls en total faran 140 tonelades. El mirall secundari, també el disseny del telescopi és una cosa extraordinària, és el primer telescopi astronòmic professional que tindrà 5 miralls. Perquè és tan gran que si fiquéssim el mirall secundari massa lluny, bueno, que tindríem de ficar un mirall secundari molt lluny, però tot i així no ens arribaria la llum a nous instruments. Hem de ficar 5 miralls per fer rebotar la llum perquè arribi a nous instruments. El mirall secundari serà més gran que els miralls primaris dels telescopis actuals. És a dir, que és una cosa, realment un projecte impressionant. L'estructura del domo fa 50 metres de diàmetre, per prencar vi.
I el coco que ha parit això, qui és?
Bueno, pues, oh, tot una sèrie, és una sèrie.
Sèrie de cocos. Sí,
sí. Una sèrie de cocos d'enginyers de diversos països, perquè a més això és un consorci europeu, és l'Observatori Europeu Astral, que és el qui ha impulsat la construcció d'aquest telescopi amb Xile. Xile és l'altre, doncs, aquest lloc es va triar, justament es va triar perquè és un lloc d'una qualitat de cel excepcional. I això està en perill, que també és el segon tema del qual volia parlar avui en dia. És a dir, ens estem gastant 10.000 milions d'euros en aquest telescopi. Sí. I els xilens, després de que participessin d'aquesta decisió i que decidíssim instal·lar-ho allà, perquè va haver una discussió, era Xile, però també hi havia Sud-àfrica, hi havia Austràlia, hi havia aquestes possibilitats de fins i tot Canàries va en algun moment voler tenir-lo, però al final es va decidir per Xile, i ara Xile vol instal·lar a uns 15 quilòmetres del lloc on s'està construint aquest telescopi de 10.000 milions d'euros, vol instal·lar una planta industrial...
La petroquímica de Tarragona.
Gairebé. No, bastant més.
Ho vas comentar-ho.
Sí, sí, ja ho vaig comentar, però ara l'Observatori Europeu Austral ha fet una anàlisi de l'impacte que tindrà això. Clar. I que aportarà com a al·legacions per no permetre la construcció d'aquesta planta, que diu que rebaixaria la qualitat la qualitat del cel de molt, per una part per la contaminació lumínica de la planta. Clar. I mira que han agafat per fer les simulacions i per veure l'impacte que tindria, han agafat les millors condicions amb la llum, amb menys contaminació lumínica possible, de la millor qualitat i tot, que no és les especificacions que porta el projecte aquest industrial impulsat per una corporació americana molt pròxima al senyor Trump.
Bé,
sí, bueno, sempre els mateixos. Sempre els mateixos. Una contaminació lumínica que pujaria d'un 35% allà on hi ha el VLT, que és a Cerro Paranal, que ja estan funcionant aquests telescopis des de fa molts anys, i un 5% a Cerro Armazones, on s'està construint aquest telescopi, i, diu 5%, sembla no gaire, però és que, clar, són 5% de massa, és a dir, de tenir un cel de qualitat professional per observar l'univers, amb aquest 5% deixes de veure tot el que podries veure amb aquest telescopi. És a dir, allò que et deia, si podem veure planetes com la Terra voltant d'estrelles, amb aquest 5% de més de contaminació lumínica, ja no, els deixem de veure.
Ja no.
I doncs, tots aquests 10.000 milions d'euros que es gastaran no serveixen absolutament de res.
Ara sembla un contrasentit. Però a
millor es tiren enrere, no?
Un contrasentit tremendo, no?
Sembla un contrasentit. Sí.
Bueno, vulguin muntar aquesta història.
Sí, sí. No, i a més... A part de la llum, en aquest projecte industrial hi ha turbines eòliques per generar electricitat. Aquestes turbines eòliques creen turbulències en l'atmosfera, i aquestes turbulències fan que la qualitat del cel també es degradi, perquè aleshores una de les qualitats que té ara és que no hi ha turbulències en aquella zona, perquè és una zona força deshabitada. A més, tens els corrents de l'oceà que està a prop, que calmen molt el cel, però si crees aquestes turbulències, aleshores la qualitat de l'aire esdevé molt mediocre, i els estels sembla que vibressin, que vibrin, perquè l'aire fa que es desvia una miqueta la llum que ens ve d'aquests estels i crea aquesta vibració en els estels que fa que no es vegin amb claretat. Treu claretat. A més, tota aquesta zona industrial amb màquines, maquinària que estarà funcionant dia i nit, que hi haurà turbines eòliques, molins de vent, una dessalinitzadora, una planta de producció d'hidrogen, centrals elèctriques convencionals, una cosa és de la talla d'una petita ciutat, tot això crea vibracions en el terra i fa que també els telescopis al terra, fins i tot a 20 quilòmetres o a 30 quilòmetres, vibri. I doncs aquesta petita vibració amb un telescopi en el qual ja t'he dit que us he dit que la precisió d'assemblatge és d'una dècima de nanòmetre, pues aquesta petita vibració fa que... Perdó.
Beu aigua, tranquil, no passa res. Doncs això, que aquesta petita vibració fa que no tot, surtin no,
qualitat,
les imatges que
tenen. Exacte, surten mogudes. Eh? És com quan apuntes amb una càmera i l'agafes així amb les mans, pues surt mogut.
Bueno, això està, deies el Cerro...
Cerro Armazones.
Cerro Armazones.
Cerro Armazones.
Menos mal que no està a Cerro Grande.
Bé. Sí, sí, no, bueno, o que demana l'ESO és que, bueno, que evidentment que Xile té tot el dret a descarbonitzar la seva producció d'electricitat i que necessita aigua per donar de beure als seus habitants, però que aquesta planta industrial es podria fer uns 50 o 60 o 100 quilòmetres més al sud.
Es pot fer.
Veure.
I que no, aleshores no crearia cap problema ni cap incompatibilitat amb això, sobretot que Xile també ha marcat com a prioritat la ciència i la recerca astronòmica. Són col·laboradors amb l'ESO des de fa més de 50 anys i doncs no s'acaba d'entendre que s'autoritzi això, que farà que una gran part de la producció científica que es fa des de Xile pues deixi de ser rellevant. Actualment els telescopis aquests són els de més producció en el món. Xile està liderant la recerca astronòmica i també lidera la recerca tecnològica, perquè tots aquests diners que es fiquen van a parar al final també a Xile. Tot aquest material, tot aquest saber fer...
És una font d'ingressos.
És una font d'ingressos enorme i també permet que molts dels seus ciutadans es formin en aquestes tecnologies, perquè en la construcció tots els obrers que hi ha allà són obrers xilens. Hi ha obrers, hi ha tècnics, hi ha enginyers xilens que participen de la construcció i que després participen en la construcció d'altres coses. Doncs, tot aquest coneixement reverteix en la societat xilena. Doncs no s'acaba d'entendre ben bé el perquè de...
Quan s'ha de saber això?
Les al·legacions són ara al mes d'abril i no sé quan serà la decisió del govern xilè, que a més és un govern en principi progressista, en principi.
Sí, perquè ja no està Pinochet allà,
No,
per sort ja no hi és.
Fa anys. I ara ens ha sortit competència, ens han sortit altres emissores de ràdio.
M'encanta això, ens ho has d'explicar.
I ens surten competència, mira, és que hi farem.
No,
t'ho explicarà el Joan Marc.
No, el titular.
Són emissores de ràdio natural a l'univers.
Sí. És la ràdio valira de la galàxia.
De la galàxia.
Sí. No, està ple d'aquestes emissores. S'ha de saber ja sintonitzar i es fa amb radiotelescopis que tenim a la Terra.
Sí.
Però molt sovint no sabem quin és l'origen d'aquestes emissions. Són emissions naturals, però les més misterioses són les que es repeteixen regularment, com aquesta que us parlaré avui, que es va descobrir... A veure... L'astrònom que la va descobrir l'any passat, però estava en les dades del radiotelescopi des del 2015. El que passa és que l'astrònom va anar a mirar els arxius i va trobar des del 2015 que hi havia aquesta emissió de ràdio que es repetia cada 2 hores. 2 hores de relació. En realitat, cada 125,5 minuts. Gairebé 2 hores de rellotge. Una emissió de ràdio que durava entre alguns segons i alguns minuts, amb una mitjana d'un minut, un minut i mig, i que no se sabia d'on provenia. Què va fer aquest astrònom? Pues va dir, pues mira, mirarem cap a la direcció del cel on prové aquesta emissió, a veure si veiem alguna cosa. I va demanar temps d'observació amb un telescopi d'Arizona, que es diu el MMT, i van veure que hi havia un estel que es movia molt ràpid al voltant d'una cosa que no acabaven de veure. En realitat és un estel, un nan roig, que es mou al redor d'un nan blanc, és una història de nans, que es mouen l'un al voltant de l'altre, i que el nan blanc es mou al voltant del nan roig en 125,5 minuts. Estan molt a prop d'un de l'altre. Ai, curiós, és exactament el temps que tarda l'emissió en fer-se. Yeah. En realitat, què és? És els camps magnètics dels dos... dels dos nans, el més potent és el del nan blanc, xoquen cada 125,5 minuts, estan lligats, és a dir, el camp magnètic del nan blanc s'ha lligat amb el camp magnètic del nan roig, la rotació del nan blanc s'ha lligat amb el camp magnètic i doncs cada 125 minuts s'emplena de l'energia que li dona el nan roig en el nan blanc i explota i provoca aquesta emissió de ràdio que dura uns quants segons, uns 60 segons, 60 i 90 segons i pum, i la rebem nosaltres. Cada 125,5 minuts.
I què se sent?
Se sent un xiulet. Bueno, això és el que interpreta el radiotelescopi. Bueno,
clar, clar.
Són emissions de ràdio, però de baixa freqüència.
No tenen publicitat, oi?
No.
Però si fiques un altaveu, sentiries un xiulet. Bip! Sí. El bip durant uns segons i vale, després ja no sents res.
Que bo!
Sí.
Bueno, una emissió d'ones, eh?
Ja.
Nosaltres, si escoltéssim la ràdio sense un receptor, també no sentiríem res, eh? Necessites un receptor.
Però FM, una mitja, una curta?
No, una baixa.
Baixa freqüència. Ai, senyor, doncs res, escolta.
Molt curiós, eh?
Si no, no, escolta.
Sí, molt curiós.
Però n'hi ha moltes com aquestes.
Sí. Ja.
Però fins ara no han tingut la capacitat d'anar a veure i a veure què ho produeix. Aquest és curiós perquè ho produeix això. Normalment són estrelles de neutrons, forats negres, però aquest és curiós perquè és una història de nans.
De nanitos.
El nan roig, que també era una sèrie de tele, no sé si l'havíeu vist a
TV3.
Sí, una sèrie anglesa d'humor.
El nan roig, és veritat.
Home, molt bones les sèries ingleses d'humor.
Aquesta era força divertida.
Molt bé, doncs escolta, Joan Marc, que tinguis molt bona setmana i moltes gràcies. Vosaltres per acompanyar-nos.
Sí, sí. Gràcies, Joan Marc.
In situ.
Tornem a la tarda a partir de les 7.
Oh, sí, i tant.
Oh, i tant. A passar-ho bé, adéu-siau.